Aquells que es passeu les nits mirant la televisió, després d'haver escoltat el Cabaret Elèctric, sabeu que aquesta és la banda sonora de Boardwalk Empire, i que aquest tros d'home que tinc aquí davant és Oscar Brock.
Tros d'home, però no tan home com Nucky Thompson, que és el mafiós protagonista.
Que fort, quin personatge.
Sí, doncs escolteu, els fans d'aquesta sèrie...
Buscemi aquí fent de les seves.
Suposo que Virgili entre ells.
I tant.
Estan d'enhorabona, és a dir, a part de que la segona temporada ja ha començat, hi haurà també tercera temporada confirmada de Boardwalk Empire, és a dir, que tenim una temporada més d'aquesta magnífica sèrie, potser la millor sèrie de màfia que tenim ara mateix a televisió.
Li faries un museu amb aquesta sèrie? Li faries un museu?
És que la sèrie en si mateixa és com un museu. Si tu et fixes en tota la roba vintage, en tots els mobles antics i els decorats, ostres, és com realment retrocedir al passat. Està molt ben ambientada. Doncs bones notícies, hi haurà tercera temporada, és a dir, que un any més de Boardwalk Empire.
Als oients que aquesta nit preguntem què o qui li dedicaríeu un museu? No riguis.
Ah, ostres, bona pregunta.
A les sèries, per exemple, l'Oscar Brock o el Carles Fontana, que diu a l'amor i les seves diverses formes, que m'agradaria saber què són aquestes diverses formes.
Volia dir postures, s'ha equivocat.
Ah, d'acord. Mm. I l'Àngela, per exemple, un museu a l'arròs. Ella faria un museu a l'arròs. És arrossera, com nosaltres. Mm-hmm. Arròs amb bacallà, eh? Has fet cara d'arròs amb bacallà.
Ui, calla, per favor, sóc tan fan del bacallà. Jo faria un arròs també. Ai, un arròs. Jo també un faria un museu al formatge. Últimament estic molt ficat al món dels formatges, estic absolutament imbuït de la formatgeria.
Ho veig.
Ho sàpigues.
Ho sé, això és un reclam per tornar a fer sucat i broc, no?, la secció.
A veure si aconsegueixo treure't alguna cosa, ja que no està Miralles avui, i tu ets més fàcil d'estovar, diguem-ne.
Jo sóc més fàcil d'estovar, està clar. Doncs anem a parlar d'un altre tema, que m'estic posant nerviosa. No em mires amb aquesta careta.
No, home, vull dir, a veure, la cara que tinc, que em va donar Déu quan vaig néixer, vull dir...
Ja.
Vols que seguim? Mira, sí. Fem primer aquestes notícies breus, no? Perquè, home, la setmana passada parlàvem de The Playboy Club, que ha durat tres cafès, mai millor dit, és a dir, tres episodis. Doncs Los Ángeles de Charlie, que era l'altra gran estrena de la temporada comercial,
ha durat
quatre episodis. I li han tallat el cap a aquestes pobres noies que em sembla que han dilapidat la seva carrera d'actrius ja de per vida, no? Amb aquesta sèrie horrible.
Una desgràcia com una altra.
Exactament. Més coses. Steven Soderbergh, atenció, perquè es passa a la televisió. És una cosa ja, que segurament veurem el 2012, no? Segurament sí, perquè el rodatge comença a l'estiu del 2012, però és una minissèrie que realment promet moltíssim, basada en Liberace, que és un còmic que va ser molt conegut als anys 50 i que tindrà com a protagonistes a Matt Damon i Michael Douglas. Minissèrie per l'HBO dirigida per Steven Soderbergh, una altra vegada el que dèiem sempre, no? Directors de cinema que no se'ls cauen els anells per anar a la televisió. De fet, volen anar a la televisió i segurament fer productes molt personals com aquest s'intueix, no? Crec que serà una de les sèries del 2012, està claríssim.
No posis sèrio perquè
I escolta, també tenim cinquena temporada confirmada de Sons of Anarchy, que és aquesta magnífica sèrie de motards, de moteros, no? De bandes...
Aquí sí que estàs que no toques vores, t'ho noto.
L'has vista tu, Sons of Anarchy?
No.
Te la recomano moltíssim. I és una sèrie de culte als Estats Units que cada cop té més audiència i que s'ha convertit en una de les sèries de moda, realment. Molta gent veu aquesta sèrie.
O sigui, gent amb moto, bàsicament.
Són moteros que són molt dolents però també són bons. És a dir, són una mena de Tony Soprano. És a dir, trafiquen amb armes, trafiquen amb drogues, maten a gent.
Però van al psicòleg.
Et cauen bé.
Van al psicòleg i...
Mengen
cereals.
Més que al psicòleg, aquests tenen un bar propi, que és on es reuneixen i estan tot el dia fotent-se xupitos de whisky i contractant a senyores de dubtosa reputació.
O potser ho són ells, els de dubtosa reputació, no?
No, ells des d'acaben néixer.
Perquè elles cobren per això.
Sí,
això no sé de dubtosa reputació.
I ells extorsionen. És a dir, és una sèrie, una sèrie no apta per públic infantil.
Molt bé, aquí, Walking Dead. I la gent, que els nostres oients que veuen Fringe, que ens envien missatges, per exemple, ens diu la Simoa, que veu Fringe, que li agrada.
És que Fringe no, s'ha de veure
sé,
i Fringe t'ha d'agradar.
No, ja estem d'acord aquí.
No estàs d'acord.
Jo vaig veure les dues primeres temporades, vaig tenir prou paciència, però va arribar un punt que se'm va acabar la benzina.
Jo crec que és la millor sèrie de ciència-ficció que hi ha amb diferència a televisió i, a més, està a un nivell molt més alt que les altres competidores en aquest terreny, no? És a dir, no hi ha comparació. Jo sempre he dit que Fringe, per mi, és l'equivalent a l'expedient X dels anys 90, és a dir, és el mateix. És la mateixa fórmula renovada.
Perdona, però aquí no hi ha Maldi Escaler, eh? Sí, jugant una mica el mateix, però...
Crec que la sèrie té el mateix poder d'atracció i les mateixes característiques característiques que van fer gran...
T'agrada la rossa.
M'agrada la rossa, però és que és una sèrie tan ben escrita i tan apassionant, jo la recomano moltíssim.
Parlem d'aquest Walking Dead segona temporada, que no vaig passar del primer capítol, senyors i senyors.
No em diguis.
No, ja ho sé, sóc una mica rara.
Doncs et diré una cosa, ens agradi més o menys aquesta sèrie, ens sembli que està més sobrevalorada o menys sobrevalorada, el que sigui, és a dir, és una sèrie que és la sèrie de culte, és la sèrie del moment. L'altre dia, el dilluns passat, la van estrenar a Fox, una cadena de pagament per cable, i va aglutinar ni més ni menys que 500,000 d'espectadors, que és una xifra molt respectable per una cadena de pagament.
Déu-n'hi-do pels zombis aquests.
És moltíssim, és moltíssim. Twitter també anava ple de comentaris, és a dir, sí. És una sèrie que és la sèrie del moment i s'ha d'admetre, ens agradi més o menys. I a partir d'aquí podem discutir. No, el que passa, jo també sóc una mica com tu. La primera temporada potser no em va agradar tant com m'hauria d'haver agradat o tant com deien les crítiques. Segurament la part final de la primera temporada, jo crec que la sèrie va començar molt bé i va acabar no tan bé. El que passa que aquesta segona temporada, el primer episodi, el nivell puja.
I tu després pots dormir les nits?
Sí, a mi no em fan por els zombis.
No?
No, em fa por...
Em veus molts al metro, no?
Em veig bastants al metro. A mi em fa por Iker Jiménez, Cuarto Milenio, aquestes coses.
Ho entenc.
Els zombis a mi em donen igual.
Sí.
Doncs,
el Martí, que diu que veu Breaking Bad, ell,
sí,
que ara acaba d'acabar la quarta temporada, que és brutal. Això sí que ho comparteixo.
Sí, la quarta temporada...
Molt forta, aquesta última temporada.
Jo la quarta encara no l'he vista, estic esperant que m'arribi el pack.
Què m'estàs dient?
Sí, perquè és una d'aquestes sèries que la vull tenir comprada en pack. Ai, és a dir, és tan bona... Sí, sóc així, sóc un perapunyetes. Sóc un perapunyetes. Doncs escolta, no, comentava bàsicament que ja tenim la segona temporada que en novembre, és a dir, d'aquí poquíssim, la sexta ja la meten obert, i recordem que a la sexta, la primera temporada, va tenir xifres d'audiència molt respectables, que em sembla que s'andaven fins a l'11% del share, que és bastant molt, per una sèrie d'aquestes característiques, i jo crec que han pujat el nivell, han resolt els defectes que potser tenia al final de la primera temporada, i ens han ofert un capítol, jo diria que gloriós, amb un final que no vull desvetllar, però que realment us deixarà amb la boca oberta a tots i que us agafarà a tots, amb perdó de l'expressió, amb els pantalons bastant abaixats. És a dir, segona temporada de Walking Dead, molt millor que la primera.
M'estic imaginant el Brock menjant arròs de bacallà amb els pantalons, saps?
Jo vaig per casa amb els pantalons abaixats, sempre.
Sempre.
Mai se sap el que pot passar.
Atenció, canviem la música, que ara és que si poguéssim posaríem una cortineta, però no. Això més sentimental és Link Shadowline, que aquí m'has dit que... Shadowline, perdó, que jo dic Link Shadowline.
The Shadowline. Dic una cosa, estic impressionat amb això.
No toques vores, aquí. Estaríem en un cas clar de no tocament de vores.
Ahir vaig veure l'últim episodi i encara tinc aquesta sèrie ficada al cap de lo ben escrita, de lo bona que és.
Ara entenc les teves caretes. És això.
Clar, és per això. Una mica Twin Peaks, no? És aquella senyora que cantava Twin Peaks en un lloc fosc, amb nans.
Explica'm, de què va això de The Shadowline?
Aviam, és una sèrie que t'he de recomanar, però a més apassionadament. Encara no s'ha estrenat a Espanya, però jo crec que l'hem de reivindicar aquí i ara, i ahir ser els primers en avisar que és segurament... No és una sèrie, és una minissèrie, té 7 episodis que duren una hora. Bueno, està mig i mig, a mig camí entre la minissèrie i la sèrie. És la producció més sofisticada de l'any, amb diferència. Jo és la millor sèrie que he vist aquest 2011, sense cap mena de dubte.
Però un moment, o sigui, parem màquines. Ho diu Òscar Broc, aquest home que veu 83 sèries cada dia.
Deixa-ho de la BBC.
No mireu una altra cosa.
De la BBC. No, en sèrio, si podeu accedir a aquesta sèrie, no us diré per quins mitjans, perquè tots sabeu quins són, mireu-la, perquè realment...
Confusió a cabaret elèctric.
No, perquè realment us deixarà absolutament satisfets. És com un d'aquells àpats molt abundants que quan els acabes surts del restaurant content, satisfet, encara que t'hagis deixat les neurones i la pasta, no? Bàsicament és una trama mafiosa, un thriller de conspiracions polítiques, d'assassinats, etc, que comença amb la mort d'un mafiós molt important del tràfic de droga del Regne Unit, i a partir d'aquesta mort la sèrie comença a articular una trama que es va complicant i que es basa en aquest assassinat, i veiem com es va resolent aquest assassinat per part d'una banda de la policia i d'una banda també de les bandes mafioses que operen i que estan aliades amb aquest personatge.
M'estàs fent por, eh?
No, de veritat. Llavors aquí el que passa és que hi ha molts personatges, és una sèrie amb moltíssims personatges, cadascun amb una història personal, i aquesta història personal es desenvolupa molt bé i s'integra perfectament a la trama global de la història. És a dir, ja des de romans, des de drama personal, des de thriller, des d'acció, conspiracions, espionatge... Tot això, a cada personatge li correspon una part, i aquesta part s'integra en un guió que jo crec que és esplendorós, un guió que jo comparo amb una gran sinfonia. És a dir, tu vas veient la sèrie i el que sembla, allò que es diu que és com una ceba, que té moltes capes i tu les vas traient, aquí és a la inversa. És a dir, la sèrie comença amb una cosa molt senzilla, que és l'assassinat d'aquest mafiós britànic, i a partir d'aquí va afegint capes a la trama es va complicant, es va fent més grossa, s'hi van implicant més i més personatges, fins que hi ha un moment...
M'adono, que no toques vores, eh?
No, hi ha un moment que dius, hòstia, m'he perdut, això és massa complexa, és una sèrie que, a més, és infinitament més complexa que qualsevol thriller que pugueu imaginar i que hi hagi ara en antena. I al final dius, ostres, vaig una mica perdut, però als últims dos o tres episodis les peces comencen a encaixar, totes les trames...
És una mica Rubicon?
No, és, jo crec que és bastant millor que Rubicon. És a dir, bastant més complexa. Estem parlant d'un guió que quan tu acabes la sèrie dius, ostres, com és? Perquè és un guió que correspon a una sola persona, que és l'Hugo Blick, que és el que ha produït que també i ha dirigit la sèrie.
Que tu dius que és el David Simon.
És el David Simon. I dic això perquè The Shadowline...
De Britània.
Del Regne Unit. Dic això perquè The Shadowline té aquest punt de docudrama urbà i de reflexa de la, diguem, de la maldat dels polítics i de tots aquests budells de les intrigues i de les polítics i dels agents i de totes aquestes coses. I tot això, ostres, ho fa amb el realisme de The Wire, però a la vegada amb el punt de qualitat de la BBC, amb uns actors increïbles, moltíssims actors de gran qualitat, actors que ho donen tot i que, ostres, no sé, composen una gran sinfonia.
No té comissió, és Oscar Brock, i tothom ha d'anar a veure The Shadowline. Sort que no té comissió, perquè això ha sigut molt fort, eh? Aquesta diatriba que m'has muntat aquí.
No, només et dic una cosa. Ja et dic, és una barreja de The Wire, Brotherhood, Sopranos. És una sèrie que a tu t'agradarà molt, és una sèrie molt sòbria, molt seriosa, i no és una sèrie en absolut lleugera. És a dir, haureu d'estar molt atents, no perdre-vos res, perquè si no us escaparan moltes coses de la trama.
Haurem d'anar amb llibreteta, ja ho estic veient.
Sí, de totes maneres, la sèrie després... compleix, i l'últim episodi és com el final d'una gran sinfonia a la que vas afegint instruments, sí. I que al final acaba amb redoble de tambores, que es diu, no? És realment, per mi, és la sèrie més complexa i més impressionant que he vist aquest any.
No havia vist mai a l'Oscar Brock parlar tanta estona sobre una sèrie. És emoció, segur, això que ens intenta transmetre.
The Shadowline.
Sí que sí, que ens ha quedat claríssim que no farem una altra cosa, que vaja, que jo estaria per deixar el programa ara mateix.
Jo doncs... et dic que la miris, només et dic això. Ja veuràs com després em dius, tenia raó.
D'acord, ho direm la setmana que ve. Moltíssimes gràcies.
A tu.
I ves pensant a qui li dedicaries un museu.
A tu.
Molt bé.
Cabaret elèctric. Twitter.com/cabaretiktfm. Piulen cada nit de 9 a 11.